tarda, ara són les 2 del migdia. La inflació encadena un tercer mes consecutiu a l'alça. Avui hem sabut que l'IPC aquest setembre s'ha enfilat fins al 3,5%, empès per l'augment del cost de l'energia i també dels carburants, tot plegat insostenible per a moltes butxaques que van al supermercat amb por i miren quan costa cada producte per no trobar-se amb una sorpresa quan passin per caixa. Aquest augment de preus el notem en molts productes, però si n'hi ha un que s'ha enfilat per sobre dels altres i que ja s'ha convertit en nou tresor, és l'oli d'oliva. Hi ha cadenes de supermercats que han inflat el seu preu més d'un 50% i ha passat de costar uns 5 euros a costar-ne 11,99. Ho diu el darrer informe de l'Associació de Consumidors Facua, però tampoc cal llegir-se'l, només fa falta anar a qualsevol supermercat per adonar-se'n. Justament per evitar aquest augment, el govern espanyol va anunciar fa uns mesos, a bombo i plateret, una rebaixa de l'IVA als productes essencials que havia de ser la panacea, però que ha resultat ser un nou mal de cap per als consumidors. No només els preus no han baixat o s'han mantingut, que és que com el menor no estaria malament, sinó que a sobre moltes cadenes de supermercats han aprofitat aquesta rebaixa de l'IVA per inflar preus. Facua ja ho ha denunciat a l'autoritat de la competència. A vegades també convé que un govern, així com anuncia una mesura pomposament, surti a dir que s'ha equivocat i que l'efecte que ha tingut no és com s'esperava. I aquí la pregunta del dia. Algú encara es creu a dia d'avui que els preus han pujat com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna?
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Les pujades de preus centren avui la portada d'aquest informatiu en un dia per on han passat més coses. Júlia Jové, bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem sabut que el PSC votarà demà en contra de l'amnistia al Parlament de Catalunya i marca distàncies amb els independentistes i els comuns enmig de les negociacions per la investidura de l'Estat.
Encara no està clar que l'amnistia s'acabi aprovant demà perquè hi ha algunes discrepàncies entre els grups que hi estan a favor.
I qui s'ha pronunciat avui en contra d'aquesta futura possible llei d'amnistia és el portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola.
Els bisbes espanyols creuen que la situació actual a Espanya no és excepcional perquè Pedro Sánchez apliqui l'amnistia als encausats independentistes. D'altra banda, la mateixa Conferència Episcopal ha confirmat que d'aquí a dues setmanes podrien tenir l'informe encarregat als advocats sobre els abusos sexuals.
I atenció al que ha passat avui en un institut de Cádiz. Un menor de 14 anys ha ferit amb una arma blanca diversos professors i alumnes a Jerez de la Frontera. El menor ja està detingut.
Sí, els fets han passat a l'institut Elena García Armada, al barri San José Obrero. Segons ha explicat una testimoni dels fets a Radio Estel, una professora ha resultat ferida en un ull per arma blanca i d'altres alumnes han resultat ferits també per diversa consideració. El jove ha de passar les properes hores a disposició de la Fiscalia de Menors.
I avui al bloc dels esports, novament als jutjats, perquè un jutge investiga el Barça per un delicte de suborn en el cas Negreira. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el delicte de suborn, a més, s'afegeix al de corrupció esportiva pel qual el Barça ja era investigat. Aquest matí la Guàrdia Civil ha escorcollat les dependències del Comitè Tècnic dels Àrbitres buscant actes o documents de les reunions on s'acordaven els ascensos i descensos dels àrbitres.
I avui la Penya i el Girona juguen els partits de la segona jornada de Lliga a casa davant la seva afició.
Sí, el Joventut de Badalona rep el Granada a partir de les 8 del vespre i els gironins del Gran Canària mitja hora més tard. Demà juguen el Barça i el Manresa.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguin quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua encapçalada per la tranquil·litat meteorològica i, per tant, doncs, hem de continuar parlant de sòlida calor de cara als propers dies, amb una excepció, les nits, perquè, evidentment, ja estem a la tardor i, per tant, quan ens llevem a primeres hores al matí, l'ambient és fred a les comarques de l'interior i fresc a la costa, però de dia gaudirem o patirem, tant avui com els propers dies, i especialment al cap de setmana, temperatures màximes de 26 a 32 graus, i al cap de setmana poden enfilar-se les comarques del Pla de Lleida i alguns punts de l'interior fins als 33 o 34 graus. Per tant, calor de cara a les properes jornades amb sol durant tot el dia. Únicament aquesta tarda, 4 núvols poc importants a les comarques del Pirineu. També durant les nits es formaran alguns bancs de boira o boirines a punts de l'interior que marxaran ràpidament i també demà a la tarda 4 núvols cap a les comarques de Girona i al sud de Tarragona, però vaja, en general un temps estable, assolellat, amb temperatures contrastades, matins i nits fredes o fresques, però de dia calor de ple estiu.
Ara passant 4 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Comprar als supermercats continua sent avui més car que fa uns mesos. Els preus dels productes continuen pels núvols i són avui un 3,5% més cars que fa un any. Així ho indica la dada avançada avui de l'IPC d'aquest mes de setembre, que mostra com al conjunt d'Espanya els preus han escalat 9 dècimes. Es tracta del nivell més alt des de l'abril i ja s'encadenen 3 mesos de preus a l'alça.
La pujada s'explica per l'encariment dels carburants i també de l'electricitat. L'indicador subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, ha baixat 3 dècimes, fins al 5,8%. En aquest cas, és el registre més baix des del juny de l'any passat. En comparació amb l'agost, els preus de consum han repuntat un 0,2% segons l'indicador mensual.
Amb aquestes dades, doncs, veiem com cada vegada costa més omplir la cistella de la compra. Per evitar-ho, el govern espanyol va rebaixar, recordem, l'IVA d'alguns productes, els més essencials, però la mesura no ha tingut l'efecte que s'esperava, perquè la meitat dels aliments amb l'IVA rebaixat han encarit els seus preus als lineals dels supermercats. Ho apunta el darrer informe de l'Associació de Consumidors Facua.
Aquest percentatge confirma per novè mes consecutiu que cada cop hi ha productes més cars que abans que s'apliqués la rebaixa de l'IVA. On més s'ha notat aquesta pujada de preus és a les fruites i verdures, seguit de l'oli d'oliva i els arrossos i pastes. Als supermercats també han pujat el preu de les llets, els llegums i els ous.
De fet, entrant al detall, Facua explica, per exemple, que ha analitzat alguns productes i que en algunes cadenes de supermercats l'oli d'oliva verge extra ha passat de costar 7,60 euros al gener a passar a valdre 11,99 euros actualment, un fet que suposa un augment del 57%.
I en d'altres cadenes, el quilo de pomes s'ha encarit més d'un 100%, passant d'un euro amb 49 cèntims al 3,29. Facua també ha detectat un augment del preu del 56% a les taronges, passant d'1,49 a 2,39 euros.
Davant d'aquests augments de preus desfassats, completament descarats, Facua tornarà a denunciar les cadenes de supermercats que han inflat aquests preus, i a tot plegat en volem parlar avui amb Gerard Hernández. Ell és secretari general de Facua Catalunya. Gerard, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, s'està convertint en una pràctica cada cop més impossible, sembla, anar a comprar al supermercat, omplir la cistella de la compra. Què s'hi pot fer davant tot aquest increment desmesurat de preus?
Bé, el consumidor té aquí poc recursos per poder lluitar. A banda, evidentment, de comparar preus, no? Però sobretot és denunciar la inequitat de l'administració, la seva tasca, no? De vigilància i sanció, en aquest cas, dels incompliments, perquè hem trobat, doncs, això, molts preus estan per sobre del que es podia ser, doncs, raonable, doncs, per la inflació i per, inclús per l'increment de costos que pot haver-hi hagut en alguns determinats productes, no? És impossible de creure, doncs, que en tots aquests productes realment hi ha hagut un increment de costos del 50%. No estaríem en una inflació del 2 o 2 i pico com estem si realment fos així. Per tant, ens temem que aquí hi ha, doncs, un increment dels marges de benefici, que és el que precisament la llei, no, la normativa que rebaixava l'IVA, deia que no podia passar, no? I l'administració és el que està permetent. No? En definitiva, és l'administració la que està, doncs, deixant, no, de fer la seva funció de vigilància, que la normativa es compleix i ha perjudicat, doncs, com sempre, és el consumidor.
Per tant, ja encara ens hem de creure això que la pujada de preus està provocada per la guerra a Ucraïna?
Evidentment, és una fal·làcia, no, pensar que aquests increments que estem veient en l'alimentació és conseqüència de la guerra. L'increment que va haver en el seu moment, només de l'alimentació, sinó en general, no, de la inflació, doncs, per la conjuntura mundial, la guerra, inclús la sequera, tot això ja està descomptat, no, al mercat. Per tant, no pot ser que aquests productes de primera necessitat, doncs, hi hagi hagut aquest increment tan gran. I en tot cas, el que demanem de Facua des de bon principi és que no es prenguin mesures, doncs, insuficients, com pot ser la rebaixa de l'IVA, que s'ha vist que és també insuficient, sinó que realment el que es faci és intervenir en el mercat fixant preus màxims per a determinats productes que són de primeríssima necessitat.
Clar, com s'expliquen que el govern faci una mesura com aquesta de la rebaixa de l'IVA i que no funcioni?
Bé, és, com ja en aquest sentit ja denunciàvem, no, la mesura, doncs, és una mesura molt fàcil de prendre pel govern, perquè no repercuteix en els agents econòmics de mercat, només repercuteix a les arques d'Hisenda. Per tant, és molt fàcil, no, d'aprovar-la i que ningú se li tiri al coll, però després, si no es fa complir, doncs és totalment, com s'havia dit, totalment inocua, no? I el que denunciem és això, no? No només que la mesura en si, doncs, era insuficient, sinó que, a més a més, doncs, si no es fa complir, doncs, evidentment, encara ho és més, no? I aquí, doncs, el govern ha fet totalment el contrari del que se li demanava, no? Es va prometre que seria aquesta, doncs, seguiment, no? I no s'ha fet ni per part del Ministeri de Consum, ni per part de la Comissió Nacional de Mercat i Competència, ni per part de cap administració, cap seguiment de preus, no? I si la FACUA, doncs, fent aquest seguiment, hem pogut veure, no?, que efectivament, doncs, això no s'estava traduint en, no només en un increment, sinó, o sigui, només no s'havia reduït, sinó que havia incrementat, i molt, aquests preus, no? Per tant, ja queda clar, no?, doncs, que aquesta mesura no ha estat gens eficaç, no?
Vostès han denunciat reiterades vegades a Competència, ho explicarà vostè mateix, aquest increment de preus. Han tingut algun tipus de resposta d'aquesta denúncia?
Malauradament no, i això també és el que ens sorprèn i, no, i ens fa pensar, doncs, que el govern no té cap mena d'intenció, no, de vetllar pel dret dels consumidors, perquè se'ls ha denunciat, se'ls ha portat dades, se'ls ha portat totes les dades dels nostres estudis, ni tan sols hem rebut cap mena de resposta. Hem hagut d'anar fent aquesta de la Defensora del Pueblo perquè mesos després la Comissió Nacional de Mercats i Competència ens digués sorpresivament que no té competències, no? Bueno, en tot cas, si era així ens ho podria haver dit quan vam presentar la denúncia al gener, no ara, després de tots els mesos, i perquè m'ha hagut de presentar una queixa que se'n contesti que no hi ha competències. En tot cas, el Ministeri del Consum va prometre que ho faria, que faria aquest seguiment, i li hem presentat tot adaptat, ja dic, una sèrie de bateria de denúncies, a mesura que ha fet avançar aquest estudi, amb totes les dades perquè puguin contrastar el que diem, i a més l'administració té eines suficients per esbrinar si realment en algun cas pot haver-hi hagut un increment de costos que justifiqui, no?, aquest increment del preu final, però que ja estem convençuts és que, evidentment, no pot ser. No ens creiem, no?, que realment tots aquests productes hi hagi hagut un increment de costos del 50 o més per cent, perquè no estaríem, més que res, perquè no estaríem en un context d'inflació del 2.5%. Estaríem parlant probablement d'una inflació molt més elevada, i no és el cas.
Mm-hmm. Per tant, amb tota aquesta situació, qui és que s'està encarint en tota aquesta cadena?
Això és el que ens deia saber, que és el que l'administració té en el seu poder d'averiguar, perseguir i sancionar. No sabem si són les cadenes de distribució, si són els juristes, si són els productors. En tot cas, aquí hi ha algú que segurament s'està enriquint més del compte, perquè no cap en cap que hi hagi un increment de costos en origen de més del 50% en tots aquests productes. No? Pot haver-hi algun cas particular, que sí, podem pensar que en algun producte, doncs, afectat per exemple per la sequera, doncs sí que realment pot haver-hi hagut un increment de costos, o determinats productes molt concrets, no? Cereals que venen del millor possible al seu moment, els cereals que venien d'Ucraïna, per exemple, era un cas que podíem pensar, doncs sí, hi ha una raó, no? O l'oli, per exemple, que hi ha hagut una disminució de la producció per la sequera, doncs pot haver influït, evidentment, en el preu en origen, no? En el preu de cost. Però ja dic, el que no és de rebut és pensar que tots aquests productes, gairebé 1.000 productes, s'hagin engarit en origen el seu preu de cost en més del 50%, perquè ja dic que seria inassumible, no? Seria inassumible amb un 2% d'inflació que tots aquests productes de cop, no?, s'haguessin engarit en origen un 50%, no? Això ja dic, no se sustenta, i el que demanem és que l'administració deixi de mirar cap a una altra banda.
En Gerard Hernández, que és secretari general de FACUA a Catalunya, amb qui avui hem volgut parlar per valorar aquests increments de preus. Gerard, gràcies i bona tarda.
De res, a vosaltres.
Ara, passant 13 minuts de les dues del migdia, tenim més qüestions, perquè avui hem sabut també que el PSC votarà demà en contra de l'amnistia al Parlament i, per tant, marca distàncies així amb els partits independentistes enmig de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez com a futur president del govern espanyol. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El PSC votarà en contra de totes les propostes que demà faci el Parlament amb relació a l'amnistia. De moment n'hi ha quatre sobre la taula, les dels partits independentistes i la dels comuns. Totes elles tenen matisos entre si. Per exemple, la de Junts parla de concedir una amnistia a tots els independentistes i la d'Esquerra ho acota només a les persones encausades pel procés. Això genera discrepàncies entre els dos partits. També el fet que per Junts Esquerra no deixa prou clar que no és l'únic partit que lidera les negociacions en aquest àmbit amb el govern espanyol. Durant el dia d'avui hi haurà negociacions entre els grups per mirar d'arribar a una posició consensuada i evitar com sigui una imatge que seria devastadora per l'independentisme, que la falta d'acord fes que demà al Parlament tombés l'amnistia. Si finalment avui no s'arriba a una entesa, els partits no descarten la idea de donar suport a la proposta de l'altre, encara que no hi estiguin del tot d'acord.
Gràcies, Judit. I a tot això, el primer secretari de la Mesa del Congrés i diputat també de Sumar, Gerardo Pisalello, ha confirmat avui al programa La Caravana de Ràdio Estel aquest intercanvi de documents perquè s'elabori una futura llei d'amnistia, però insisteix en que s'ha de ser molt discret.
Nosaltres hem estat implicats en aquesta alternativa des d'un primer moment i hem volgut col·laborar. La vicepresidenta Yolanda Díaz s'ha implicat des d'un primer moment. Hi ha diferents, diguem-ne, redaccions jurídiques sobre la taula. Com sempre diem, això s'ha d'avançar en discreció, però jo sí que crec que hi ha una consciència cada cop creixent per part dels diferents actors de que és necessària.
Pisarello ha remarcat que des de Catalunya no es poden donar per fetes coses que el conjunt de l'Estat encara no s'han donat. El diputat de Sumar ha afegit que cal tenir una llei que tingui consistència.
I també avui, després que ahir fracassés la votació per investir Alberto Núñez Feijóo, les converses perquè Pedro Sánchez pugui formar govern s'intensifiquen aquestes setmanes. Tot i que el compte enrere ha començat des del PSC, no volen donar res per tancat. Ho ha dit als micròfons també de Ràdio Estel el diputat dels socialistes a Madrid, José Zaragoza.
Jo no puc donar per fet una cosa que no m'han arribat d'acords. Si vol, faig l'exercici que fa molta gent que fa afirmacions que no sostenen la realitat. No és la meva manera de fer. Jo el que estic explicant és una cosa molt senzilla, que és l'única veritat que hi ha, és que s'està negociant, que s'està buscant configurar que aquesta majoria de 178 vots, que podrien ser 179 si Coalició Canària s'assumés en aquesta majoria, quines coses tenen en comú per fer un govern estable.
I una de les claus per avançar en aquestes negociacions és precisament l'amnistia als independentistes. Sobre això i també sobre la pressió que aquest dimecres exercia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, donant per fet un acord per l'amnistia, el diputat socialista ha respost que qui més parla és qui menys sap i ha detallat que les negociacions han de ser discretes per acostar posicions.
I qui s'ha posicionat avui en contra d'aquesta amnistia és el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, assegurant que la situació política actual d'Espanya no és com la que hi va haver en el canvi de règim a finals dels anys 70.
En aquest sentit, García Magán ha aclarit que Pedro Sánchez no ha dit res encara explícitament sobre la concessió de cap amnistia i que en qualsevol cas sempre cal respectar la legalitat constitucional vigent i la separació de poders.
No estamos ante una situació excepcional. Que haga imprescindible herramientas excepcionales. Estamos en una situación ordinaria de un pleno de investidura. En cualquier caso, yo creo que es bueno para todos, para una sociedad y para un país, pues el respeto a la legalidad vigente y al orden constitucional vigente.
I d'altra banda, García Magán ha explicat que el bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo lliurarà l'informe definitiu sobre els abusos sexuals en dues setmanes, però admès que no és el primer retard i que, per tant, cal esperar a verificar si aquest anunci es compleix.
I encara un últim apunt més, perquè la Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que obri judici oral contra l'exconsellera i eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, després que l'instructor de la causa de l'1 d'octubre, Pablo Llarena, conclogués el sumari a finals del juliol.
La Fiscalia de l'Alt Tribunal ja ha enviat l'escrit que demana a Llarena que dicti una interlocutòria d'obertura de judici oral per un delicte de desobediència greu. Llarena va concloure el sumari 6 anys després d'iniciar-lo i després que Ponsatí fos detinguda a Barcelona i forçada a comparèixer davant del jutge de guàrdia.
Canviem de qüestió, ho dèiem abans també en titulars. Un noi de 14 anys ha ferit avui a Marba Blanca almenys 3 professors i 2 alumnes en un institut de Jerez de la Frontera, a Cádiz. Els joves ja està detingut i el centre ha suspès les classes fins demà.
Els fets han passat a 8:45 d'aquest matí a l'Institut Elena García Armada. El jove hauria tret diversos ganivets de la motxilla que duia i ha atacat els professors i també alguns companys. En una entrevista a Ràdio Estel, Jessica Rosado, encarregada d'un establiment proper, ha explicat com han succeït els fets.
Tengo una conocida, clienta y es muy allegada, y la ha llamado porque tenía su niño en el instituto por si todo estaba bien y él estaba bien. El chico está bien, pero ha sido a su mejor amigo el que le había dado en el costado una puñalada y en los brazos, pero que ha sido punto y está bien, no ha sido profundo. Y por lo visto, a la profesora, que ha sido un poco más grave, como que le ha dado en el ojo y en el cuello.
La policia ha traslladat el jove a la comissaria de Jerez i està previst que passi a disposició de la Fiscalia de Menors en les pròximes hores.
Tornem a Catalunya perquè el conseller de Salut ha fet una crida a la calma i assegura que no hi ha cap signe d'alarma davant del possible cas de febre del Nil que s'ha detectat en una dona de 76 anys veïna del Prat de Llobregat.
La pacient va ingressar a l'Hospital de Bellvitge i després la van traslladar a l'UCI. Actualment es recupera en un centre sociosanitari perquè presenta un estat de salut delicat. En un acte a Cerdanyola, el conseller Manel Balcells ha assegurat que és un cas puntual.
No és un tema que es generi cap alarma de salut pública, és un cas puntual, un cas aïllat, que en el 70% de les persones que poden tenir aquesta infecció és banal i si és amb alguna persona amb afeccions prèvies pot ser més complexa, no?
El Departament de Salut, mentrestant, ha alertat a tots els centres d'atenció primària i hospitals per si hi haguessin nous casos. Fins ara no se n'ha detectat cap més.
Anem cap a la capital catalana perquè l'alcalde de Barcelona assegura que el seu grup no vol eliminar la reserva del 30% de les promocions d'habitatge per a fer pisos socials. Jaume Collboni ha presentat avui el grup d'experts sobre habitatge liderat per Carme Trilla, a qui li encarregarà que busqui la manera de fer que la mesura sigui més eficaç. Des de l'Ajuntament de Barcelona, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. En la presentació del comitè, Collboni i Carme Trilla, presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, han coincidit a l'hora de valorar que després de 5 anys la mesura no ha donat els resultats que s'esperaven quan es va aprovar. L'alcalde de Barcelona ha resumit així l'aplicació de la norma els últims anys.
I fent que aquesta fórmula del 30% doni els resultats que esperem. Els resultats que s'esperaven era perquè la previsió es poguessin produir fins a 300 unitats, fins a 300 pisos a l'any. El resultat ha estat que en 6 anys hem arribat encara no a 60 en 6 anys. Una cosa no va. I aleshores, si alguna cosa no va, el que hem de fer és, amb la mateixa voluntat de fer política redistributiva a partir de l'aplicació del 30%, que doni els resultats que busca. Aquest és l'encàrrec.
Des de l'oposició, Barcelona en Comú assegura que el PSC és el braç executor dels lobbies del sector de la construcció que volen acabar amb la mesura. La portaveu dels Comuns, Janet Sanz, retreu a Collboni que ho estigui fent d'esquena a les entitats socials que van impulsar aquesta norma. Demà al ple, els Comuns preguntaran en quina situació es troben els expedients que va obrir el govern d'Ada Colau a diferents empreses que es volien saltar la norma en reformes a l'Eixample de Barcelona i exigiran al consistori que se segueixi aplicant com fins ara.
Gràcies, Pau. I a tot això, avui s'ha ajornat fins al dia 4 d'octubre, fins la setmana que ve, el desnonament d'una dona i els seus dos fills al barri del Poble Sec, també a la capital catalana. Un centenar de persones s'han concentrat al carrer Parlament per evitar aquest desnonament.
Qui havien de fer fora és una dona en situació vulnerable que des del 2019 ocupa un pis amb els seus dos fills de 18 i 21 anys. La portaveu del sindicat del barri del Poble Sec, Anna Algarro, ha explicat que l'edifici es va vendre el 2017 i dos anys després la dona va ocupar un dels quatre pisos que hi havia buits. La portaveu també ha denunciat que els agents han retingut a una dona gran.
I bàsicament han anat a agafar a la persona que menys es podria resistir. Estem parlant d'una persona de 70 anys, que no hi ha cap prova de que aquesta persona hagi actuat violentament. En tot cas, els que han actuat desmesurada i violentament són ells.
El sindicat denuncia que el propietari no ha volgut negociar i que l'administració tampoc ha ofert una alternativa habitacional digna. Els Mossos s'han endut, com dèiem, aquesta dona que suposava l'acció.
Més coses encara a Barcelona, perquè avui ha caigut un altre arbre. És el sisè que cau en menys de dos mesos. Ara ha passat al carrer Aragó, concretament a l'alçada del número 12. Ha passat de matinada i no ha provocat ferits. Això sí, l'incident podria haver malmès una bastida que hi havia propera a aquesta caiguda.
Els bombers de Barcelona ja l'han retirat i la previsió és que les properes hores tècnics de l'Ajuntament avaluïn l'estat d'aquest exemplar, que és un lledoner. Aquest és el segon arbre que es desploma a la ciutat en menys d'una setmana. Dilluns passat, recordem, on va caure un en una àrea de joc infantil del Clot. En aquest cas, l'arbre en qüestió tenia fongs, tot i que no presentava signes visibles de malestar. L'alcalde Jaume Collboni no ha volgut respondre sobre aquest cas i ha dit que demà abordaran el tema al ple municipal del mes de setembre.
I a la plana de successos, un treballador ha mort aquest dijous després de caure-li a sobre el mur d'una masia que estava reformant. L'accident ha passat a font coberta cap a les 8 del matí.
La víctima de 40 anys estava treballant en la reforma de la masia quan, per causes que encara s'investiguen, ha cedit un mur i li ha caigut al cap. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat metges del SEM que no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'home ha mort a l'acte. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.
I d'altra banda també la caiguda d'una bastida en unes obres a la zona de l'espai gironès a Salt ha deixat un treballador ferit de gravetat i dos han estat menys greu.
Els treballadors estarien fumigant l'encofrat d'una nova construcció quan un pilar ha cedit i ha provocat aquest accident. Un dels treballadors ha pogut sortir pel seu compte i els altres dos han hagut de ser alliberats de la ferralla pels bombers.
I abans dels esports, un apunt sobre aquesta casa. Ràdio Estel, que demà divendres trasllada la programació matinal a la Conca de Barberà. Des de les 8 del matí fins les 2 del migdia, el programa La Caravana emetrà en directe un especial des del monestir de Poblet.
Al llarg del matí coneixerem tota la història d'aquest monestir de Poblet, l'espiritualitat i activitat d'un dels referents religiosos i culturals de Catalunya. Al llarg del programa s'entrevistarà el pare abat, Octavi Vilà, i també entrarem a l'arxiu Terradelles, que es troba en aquest recinte monàstic per conèixer el llegat de l'expresident de la Generalitat. Tot l'equip de la caravana també li prendrà el pols a la comarca de la zona de la Conca de Barberà, que compta amb una variada oferta turística, enològica i de sostenibilitat. Per això, per fer-ho això possible, parlarem amb representants de tot el territori.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
aquesta hora tens pels esports i torna a l'actualitat del cas Negreira. Aquest matí la Guàrdia Civil ha començat a escorcollar les dependències del comitè d'àrbitres dins la seu de la Federació Espanyola de Futbol en busca de documentació per un presumpte delicte de suborn en el cas Anna.
Sí, aquest delicte de suborn s'afegiria al de corrupció esportiva pel qual el Barça ja està investigat. Aquest operatiu ha començat a primera hora del matí a Les Roces i l'objectiu és recopilar informació per aclarir si l'exvicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira, va afavorir el Barça a l'hora de designar els col·legiats als seus partits. Els agents, per tant, busquen actes o documents de les reunions on s'acordaven els ascensos i descensos d'àrbitres. El club del 2001 al 2018 va pagar al vicepresident del CTA 7,3 milions d'euros per suposades feines d'assessorament. La fiscalia sospita que les factures estaven remunerades perquè Negreira doncs pogués afavorir el club blaugrana. En l'informe que la Guàrdia Civil va entregar a principis de setembre al jutjat de Barcelona que investiga el cas, es conclou que els serveis que feia Negreira al Barça a canvi de diners eren falsos. El Barça ara per ara no té previst fer cap comunicat al respecte ni es pronunciarà públicament sobre el cas, però avui hi havia roda de premsa de Xavi Hernández prèvia al Barça-Sevilla de demà a les 9 de la nit a Montjuïc i els periodistes li han preguntat sobre els escorcolls.
Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira. Y de aquí 15 días habrá otra. Y en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de hemeroteca, que os gusta también, ¿no? Pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira. Yo nunca, nunca he tenido la sensación, nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca, nunca.
En aquesta roda de premsa, Xavi també li han preguntat sobre l'ensopegada a Mallorca. Ell assegura que ha estat analitzant el partit amb l'estaf i no consideren en que no hagin generat ocasions de gol.
Generar 6 ocasions claríssimes de gol davant tot un Mallorca al seu camp, crec que el bagatge en atac és bo. Per tant, el que va fallar jo crec que és la qüestió defensiva. I la qüestió defensiva no és apuntar ni al porter ni al central, és a tots. És la pressió rere pèrdua, és la pressió alta, és la segona pilota, és estar més concentrats.
I també li han preguntat pel moment dolç que viu el Girona, que ahir va aconseguir una fita històrica. És líder amb 17 punts després de guanyar el Villarreal per 1-2. El de Terrassa diu que el que fan és espectacular. Doncs escoltarem també a Mitchell, que també estava molt content per aquesta fita històrica.
Es muy bonito ver ahora la clasificación y estar una jornada en lo más alto es, bueno, para sentirse orgullosos de este club y de estos jugadores. Y hoy la afición supongo que dormirá feliz, Girona también y yo.
El Girona és líder i té el Real Madrid a un punt després que els blancs hagin guanyat les Palmes a casa per 2-0. Si demà, per cert, el Barça s'imposa al Sevilla, els blaugranes seran líders provisionals a l'espera del que passi a Montilivi dissabte entre el Girona i el Madrid a partir de 6:45 de la tarda.
I parlem també de bàsquet. La penya i el Girona s'estrenen a la Lliga davant de les seves aficions.
Avui es disputen més partits de la segona jornada de la CB i la penya s'estrena davant la seva afició contra el Granada a partir de les 8 del vespre amb l'objectiu de sumar la primera victòria després de perdre contra el Barça diumenge de 16 punts. Pels verdinegres avui debuten a l'Olímpic Andrius, Deshaun Thomas i Anuaku, juntament amb Aleix Durant i David Gimeno a la banqueta. I mitja hora més tard, a 8:45, el Girona rep el Canària, el Gran Canària, després del triomf per 85-89 a la Fonteta de València. Els canaris, per la seva banda, venen de guanyar el Baxi Manresa en el primer partit de Lliga per 97-92.
I ja acabem amb Puri Esportiu parlant-vos que el Barça d'handbol visita avui la pista del Porto a la Champions.
Aquest partit de la tercera jornada arrencarà a 6:45 de la tarda, es disputarà el Dragao Arena, el dia en què el club portuguès celebra els seus 130 anys d'història.
Estel migdia.
Com sempre, els últims instants del programa que els dediquem a la cultura i el titular avui és pels Antònia Font, que han anunciat una gira per teatres i auditoris a partir de l'any que ve. Seu retorn amb concerts multitudinaris. Ara han optat per un format més íntim. De moment ja hi ha 17 dates confirmades.
Sí, aquesta gira començarà el 26 de gener al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès i seguirà l'endemà a Granollers. A Barcelona farà parada el 8 de febrer al Palau de la Música, una gira que també passarà, entre d'altres, per Reus, Manresa, Tarragona, Sabadell i Vic, on hi faran dos concerts, els dies 7 i 8 d'abril. Les entrades per tots aquests concerts surten a la venda dimarts que ve, 3 d'octubre.
I acabarem també parlant de més música, perquè ja tenim els primers noms del Black Music Festival confirmats. La 22a edició comptarà amb els nord-americans Scary Pockets i també amb els catalans Doctor Calypso. Busquen, busquen l'home més bé.
Les entrades per als primers concerts ja estan a la venda a la web del festival, mentre que les entrades pel concert de Doctor Calypso es posaran a la venda dimarts a les 10. La mítica banda barcelonina actuarà el dissabte 9 de març a la Sala Mirona de Salt.
Doncs amb el ritme dels Doctors Calypso que posem punt i final al programa d'avui, nosaltres, ja ho saben, tornem demà divendres al punt de les dues. Aquí a Ràdio Estel, bona tarda.